Bon dia i benvinguts a la tertúlia política de Cugat Mèdia d'aquest dimecres 15 de maig del 2024.
La tertúlia amb Ana González.
Les urnes han parlat, la ciutadania ha decidit el nou escenari polític a Catalunya, però l'aritmètica no acaba de sortir. Els pactòmetres sumen i resten, al mateix temps que uns fan una passa endavant, com el cap de llista del PSC Salvador Illa i el cap de llista de Junts més Carles Puigdemont.
Les catalanes i els catalans han decidit que pertoca al Partit dels Socialistes de Catalunya de liderar aquesta nova etapa. I jo us anuncio que assumeixo aquesta responsabilitat i que tan bon punt s'hagi constituït la mesa del Parlament, manifestaré en aquesta mesa i al president o presidenta del Parlament la meva voluntat de concórrer a la presidència de la Generalitat de Catalunya.
Creiem que hi ha opcions de poder anar a la investidura i, per tant, anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura. I per tant demanarem al Parlament saber quants suports té cada candidat que tingui interès en anar a la investidura i a partir d'allà prendre decisions.
Altres la fan enrere i deixen el partit a l'oposició com Pere Aragonès, cap de llista d'Esquerra.
Per responsabilitat amb el país i amb el partit que represento, avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acte de diputat i per tant que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i, per tant, que abandonaré la primera línia política.
I amb aquest escenari els partits mouen ja les seves fitxes, així que avui la pregunta és: quin és el millor govern de la Generalitat possible per a Sant Cugat? Avui responen i debaten aquesta pregunta Jordi Puigneró, de Junts per Sant Cugat, Francesc Tossam, d'Esquerra Republicana de Catalunya, Àlex Ballesta, del PSC, Álvaro Benejam, del Partit Popular, Marco Simarro, de la CUP, Jordi Guirado, de Vox i Ramon Gutiérrez, en Comú Podem. Benvinguts a tots també, com sempre. Comencem amb una primera ronda per fer posicionaments. Comencem per Junts per Sant Cugat, Jordi Puigneró.
Sí, hola, molt bon dia. Primer, permeteu-me una breu valoració del que han sigut els resultats, no? Tant a Catalunya com a Sant Cugat. Jo crec que Junts per Catalunya estem satisfets dels resultats que hem obtingut. La gent ens ha fet confiança en aquest cicle electoral que segurament ara acaba, però ens faltarien les europees. Per tant, hem vist com tant a les municipals com a les generals com a les catalanes Junts per Catalunya va a l'alça, i això és una bona notícia per nosaltres. I és evident que en aquestes eleccions catalanes no podem estar satisfets del resultat que ha tret en el seu conjunt l'independentisme. Lamentem, evidentment, no ens n'alegrem del resultat que ha tret Esquerra Republicana, i en el cas també de la patacada que ha tingut la CUP, jo ja fa algun temps que he perdut l'esperança, evidentment, en aquest partit per fer la independència des de l'episodi del Jordi Turull, on van tenir l'oportunitat per demostrar-ho i no van fer-ho. Per tant, en fi, és una situació que per l'independentisme evidentment ha de reflexionar, però que en tot cas hi ha opcions, no? Hi ha opcions en aquesta investidura que s'ha de produir, perquè l'aritmètica és diabòlica i evidentment el Parlament de Catalunya, els seus diputats hauran de triar, no? Si prefereixen un president com en Salvador Illa com a president el president Puigdemont, no? Clar, aquí ens hauríem de fer la següent reflexió, i per tant això en gran mesura està en mans d'Esquerra Republicana, que haurà de prendre una decisió de caixa o faixa, i no sé si se'n podrà escapar de prendre aquesta decisió, però en tot cas l'haurà de prendre. No crec que sigui una decisió fàcil per ells, però en tot cas s'haurà de prendre. És evident que per Sant Cugat, si algú vol saber com governa el PSC i com presideix el PSC i com governa el senyor Salvador Illa, doncs només cal que mirem què passa a Rodalies, que és un dels serveis que gestiona en aquest cas el Partit Socialista de Catalunya, per veure quin pot ser l'efecte d'aquesta governança que pot tenir, diguéssim, Catalunya, en especialment Sant Cugat, en els propers anys.
Doncs des d'Esquerra, Francesc Ossan.
Hola, molt bon dia a totes i a tots. En principi també una breu... Primer, felicitar el PSC per la victòria de les eleccions. Segon, lamentar profundament l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. Crec que és una mala notícia pel país i per Sant Cugat. En relació a la resposta de quin és el millor govern de la Generalitat possible a Sant Cugat, doncs és fàcil. El millor govern possible per Sant Cugat és el millor govern per Catalunya. Per tant, el que sigui bo per Catalunya crec que serà bo per Sant Cugat. En aquest sentit, la mitja hora i punyaró ens ha posat un repte sobre la taula, bueno, la ciutadania ens ha posat un repte sobre la taula, Esquerra ja ha contestat, o sigui, les nostres propostes, el nostre govern no ha estat avalat per la majoria de la ciutadania, per tant ens toca clarament anar a l'oposició com ja s'ha anunciat, i per això la dimissió del president Aragonès, i ara toca als partits que han guanyat, que han avançat, moure fitxa i dir quina és la majoria que ells volen conformar. Ells d'alguna manera tenen la veu, el PSC en primer lloc, també Junts, d'alguna manera no sé com, perquè l'aritmètica no suma, encara que Esquerra volgués no sembla que sumi la cosa, per tant, ells han de, hi ha majories possibles, la sociovergència típica seria una d'elles, i altres, que el PSC pues, sali amb els seus amics espanyolistes, Vox i PP, i conformen un govern d'unitat, no hi ha gaires majories, per dir-ho de manera.
Hòstia. Vinga, des del Partit dels Socialistes.
Competidors, en tot cas.
Àlex Ballesta.
No sembla que hi hagin gaires variables possibles, per tant.
Barcelona ho heu fet, no? Vull dir que podríeu tornar a fer.
A veure, intentem acabar la primera ronda, que els oients sàpiguen des d'on partim, i a partir d'aquí comencem. Àlex Ballesta, del Partit dels Socialistes.
Bé, jo coincidiria amb el Francesc en que el millor govern per Sant Cugat és el millor, ha de ser necessàriament el millor govern per Catalunya, i en aquest sentit ha de ser un govern que posi en primer lloc els serveis públics, que sàpiga prendre decisions però també formar pactes, i en aquest sentit crec que ha de ser un govern encapçalat per Salvador Illa, que és el que la ciutadania ha expressat a les urnes. Ens ha donat una majoria històrica, tant en escons com en vots, i a partir d'aquí és veritat que l'aritmètica és complicada, però nosaltres tenim clar i és el que intentarem, que el president de la Generalitat ha de ser Salvador Illa. En aquest sentit, fer una, també, continuant el que deia el Jordi, una valoració dels resultats en clau local, felicitats a Junts perquè han guanyat les eleccions aquí a Sant Cugat, però de totes maneres també volem expressar molta satisfacció i molt agraïment a la ciutadania, perquè ens han donat també uns resultats històrics a Sant Cugat. Hem pujat a segon lloc i ens han donat més de 9.000 vots. Per tant, estem bastant satisfets amb els resultats. Pensem que hem fet una bona campanya i que això s'ha reflectit en els resultats.
Álvaro Benejam, des del Partit Popular.
Bé, jo crec que nosaltres, per exemple, parlant de nosaltres com a PP, havent triplicat el resultat, crec que podem estar bastant satisfets, i el Partit Popular ha recuperat una posició que havia tingut en altres moments, no? En les millors èpoques. Tenint en compte que avui dia té més competència en el seu aspecte electoral, no? En la seva part de l'aspecte electoral, que en aquells moments, no? que fa molts anys amb altres candidats que s'havien arribat a tenir 19 diputats, no? Bé, i això enllaça amb el resultat també a les eleccions municipals, a les quals nosaltres com a Partit Popular ja havíem tret un molt bon resultat, venint de 0 regidors cap a 3, no? En aquestes últimes municipals. Des del punt de vista de la dimissió del Pere Aragonès, dic que trobo una posició de coherència i de dignitat la seva immediata dimissió. Jo crec que això no abunda avui dia, la dignitat d'un dirigent polític, i per tant alabo des d'aquí aquesta manera de fer com a polític. Perquè crec que és una posició de dignitat, salvant les distàncies polítiques, evidentment, perquè no tenim res a veure, no? com a partit polític, però com a persona i com a persona, com a líder polític, crec que aquesta és l'actitud. I després, quin és el millor govern per Sant Cugat? Bueno, jo, contràriament del que han dit abans els companys d'altres partits, el que no crec és que un govern que estigui liderat per un partit socialista sigui bo per Sant Cugat, perquè el partit socialista ja ha estat governant aquí a Sant Cugat i ha deixat un dèficit de 22 milions i mig, no? Llavors, a les proves me remito, no? Jo no dic que, dir que el millor govern de la Generalitat serà el millor govern per Sant Cugat, doncs crec que no, perquè si és així no tindrem ni la mirada, perquè la tenim de pagar nosaltres, perquè no la paga la Generalitat, ni moltes altres coses que no estan funcionant perquè el govern de la Generalitat no les fa funcionar. Ara mateix també el Partit Socialista ahir denunciava una qüestió que no paga la Generalitat a les escoles Bressol. Bueno, pues,
que jo sàpiga, el candidat a la Generalitat era Salvador Illa.
Sí, clar.
Era Pere Soler.
No, era per a Soler, però les proves són el que són. I jo he tingut l'oportunitat de fer-ho i he deixat un dèficit de 22 milions.
Les proves són a Sant Cugat, sí, sí. També són a Santa Coloma, l'Hospitalet, Sant Boi...
Por supuesto. Sí, sí. Però Sant Cugat és així. I aquí estàs preguntant, quin és el millor govern per Sant Cugat? Doncs els líders de Sant Cugat han demostrat el que sabien fer, que és deixar un dèficit de 22 milions.
Li preguntem també al Marcos Cimarró, de la CUP.
Bon dia. Bé, nosaltres, en primer lloc, m'afegeixo a la ronda de valoracions que ha fet una mica tothom, no podem estar satisfets dels nostres resultats, evidentment, i amb tota l'honestat i transparència que d'alguna manera també volem que ens caracteritzi. Nosaltres estàvem en un procés també intern de revisió estratègica, de refundació, diguem-ne com vulguem. Per tant, és una contesa electoral que no ens era favorable i tanmateix, doncs, bueno, crec que hem aconseguit, doncs, mantenir una representació al Parlament que ens permet continuar amb aquest procés també intern. En aquest sentit, doncs, el mateix, no? A nivell de resultats, doncs, no podem estar satisfets, el que ens fa, doncs, pensar una mica en quines qüestions, doncs, hem de millorar perquè les nostres idees, les nostres propostes, doncs, interpel·lin d'una manera més convincent a la població en general. I dit això, a mi em sap greu que en Jordi Puigneró de Junts hagi començat la tertúlia com va començar el mateix dilluns, crec que era, fent uns tuits on és una persona que fa una part d'un partit que està, crec que, més preocupat per destruir potencials aliats per l'independentisme que no per fer un projecte ampli d'aliances per fer de Catalunya un país lliure, i per tant parla bastant malament de la seva aportació en aquest projecte, sí, no?
Per l'esperança, vosaltres.
Bueno, però jo crec que crec que ens comencem a conèixer, Jordi, i penso que inclús els teus propis seguidors de Twitter emetien aquesta mateixa opinió que a més jo mateix, seguidors que probablement eren votants de Junts. Dit això, jo aporto una mica de contingut perquè dic que el que és bo per Catalunya és bo per Sant Cugat, és no dir res. Parlar d'un govern local en relació a el que li pot passar a Catalunya és no dir res, i jo crec que aquí hem de parlar de polítiques concretes, i per mi, que les dues llistes més importants amb cert potencial per governar el país, sigui socialistes, sigui Junts, tenen la mateixa política econòmica, i en qüestió d'habitatge, que és una cosa que ens preocupa a Sant Cugat, a la ràdio, a les diferents entrevistes d'aquí de Cugat Mèdia es preguntava als diferents candidats, doncs, què seria el primer que faríem per tema Sant Cugat, i nosaltres érem dels que responíem habitatge. I en relació a l'habitatge, ni Junts ni el PSC estan per establir algun tipus de regulació efectiva d'aquesta qüestió, perquè el preu de l'habitatge no deixi de pujar. Jo crec que això és un problema, i és un problema que es veurà agrejat en qualsevol d'aquests dos governs.
Jordi Guirado, de Vox.
Bon dia, moltes gràcies, Déu vos guarda a tots. Davant la pregunta que planteges, Anna, nosaltres pensem que el millor govern, tant per Sant Cugat com per Catalunya o Espanya en general i Europa, doncs és un govern de partits que es preocupin pels problemes reals, per les coses que els hi preocupa a la gent. En aquest sentit, nosaltres estem contents perquè veiem que la gent ja comença a fer un tomb, malgrat que la premsa, malgrat que tots els mitjans de comunicació, doncs, intenten vendre com a normal el que pensa només un 10% de la població, doncs al final la gent té seny, la gent pensa, i estem molt contents perquè per moltes raons, bueno, nosaltres ja...
A quin 10% et refereixes?
Bueno, unes minories, ara ho veuràs, Jordi, mira... Fins ara tenien una certa posició de rellevància als partits d'ultraesquerra.
Que són entre un 30%.
Ara anava a parlar, Jordi, dels partits d'ultraesquerra. Mira, si em permets, els ecopopulistes i els neocomunistes han baixat i molt. I això per nosaltres ja és motiu d'alegria. I això nosaltres estem contents perquè són partits que es dediquen a fer aquestes polítiques ideològiques de les que feia referència, que són, els hi pot semblar molt bé a una part de la població, però és que és una part molt petita. La gran majoria de la població estan preocupats per unes altres coses. Aleshores, aquesta baixada ens n'alegra, però també ens alegra molt la baixada del suflé del separatisme. La gent se n'adona que porteu 10 anys amb la matraca aquesta, i que en veritat ha sigut com un gran teatre o una cortina de fum, diguem-li com vulgueu, però els problemes reals de la gent no se solucionen i la gent es cansa. Aleshores, contents perquè hi ha un partit...
Les maneres de la gent es solucionen amb més finançament i amb la independència que tenim el finançament.
Ens falta encara un representant.
Jo no
Disculpin,
queda encara un representant per parlar. Si volen poden començar a aixecar les mans i així anirem donant resposta mentre acabem la primera ronda. Jordi Grados,
com deia, doncs durant aquests 10 anys, mentre parlàvem d'independència i alguns partits es fotien cops de colze per veure qui era més independentista, doncs hi ha hagut una sèrie de problemes que no només no s'han solucionat, sinó que han anat creixent. Estem parlant de que cada vegada hi ha més robatoris, cada vegada hi ha més cases assaltades, cada vegada hi ha més ocupacions, cada vegada hi ha una sensació, tornem a parlar de sensacions, però és que és així, cada vegada hi ha més sensació de que en el carrer no s'està tan bé com abans, hi ha més bralles, hi ha més perill de que fotin el vidre del cotxe en l'aire, de que algú et vingui i et prengui alguna cosa. Per tant, en tot cas, molt contents per aquest canvi de tendència i també per part nostra, per part dels partidaris de Vox, estem molt contents perquè semblava que no podríem conviure amb un partit popular. I resulta que cadascú té els seus votants fidels. Es demostra que cada vegada el nostre partit està més afiançat. Eleccions rere eleccions, comicis rere comicis, tenim més persones que ens fan suport a la nostra idea. Per tant, molt contents.
I per últim, Ramon Gutiérrez, en Comú Podem.
Recomposo una miqueta.
Sí, va.
Bueno, aquí des dels neocomunistes, sí, molt sensibles, sí, la veritat. Més sensibles hauríem de ser tots plegats, la veritat, perquè avui s'han dit moltíssimes borrades i encara no hem acabat la primera ronda. Des dels neocomunistes i els ecopopulistes, com tu dius,
també tenim.
No, jo nacionalcomunista no m'identifico.
Ja, per això et deia neocomunista.
Bueno, doncs, bé, nosaltres la veritat és que efectivament aquests resultats no han sigut els que esperàvem, però bueno, tampoc ha sigut allà una debacle, com deies tu, nosaltres hem baixat 150 vots a Sant Cugat, és a dir, tampoc ha sigut una baixada espectacular, és veritat que comparat doncs, amb els resultats de les eleccions generals que van ser uns molt bons resultats, per exemple, doncs, evidentment, però bueno, al final el comportament electoral en aquest país està estudiadíssim, no? En cada elecció varia, i en aquest cas doncs, bueno, el context era el que era. Nosaltres estem tristos més que per els nostres resultats, estem tristos perquè bueno, la pujada de la dreta i l'extrema dreta ha sigut no, transversal a tot el país, i malgrat doncs, la victòria del PSC, aquí felicitem, doncs, bueno, reconeixem que efectivament el Partit Socialista estava mantenint, no, unes posicions que són, és el Partit Socialista més de dretes de la història, diguéssim, no? des del nostre punt de vista. I en aquest sentit, crec que és rellevant. Jo crec que una cosa és el govern que ens mereixem, no? I l'altra és el govern que serà possible. Jo crec que hem de fer tot el possible per evitar un govern de sociovergència, diguéssim, no? De clàssica sociovergència, on els dos partits que han guanyat i que tenen...
No passarà això, tranquil.
No, bueno, espera't. Espera't. Els dos partits que tenen més suport i que tenen, com deia el Marcos, doncs un model en moltes qüestions similar, no? De grans infraestructures, de pelotazos, diguéssim, no? I de posar per davant el totxo que els drets, per exemple, en la qüestió de l'habitatge, jo crec que necessitem que els partits, que els altres partits d'esquerres que hi ha en el Parlament, busquem la manera doncs, de collar aquest Partit Socialista i de fer una majoria d'esquerres que suma, no? I que és possible. Nosaltres sempre ho hem dit d'aquesta manera. Crec que és necessari acordar un programa amb el Partit Socialista i no posar aquestes línies vermelles, i això jo crec que depèn del Partit Socialista, també depèn d'Esquerra Republicana. A nosaltres ens agradaria també que fos en aquesta acció la CUP. Sumem diputats suficients. Clar, si això no passa, doncs haurem de veure què és el que passa, no? Però hem d'intentar evitar, jo crec, d'una banda, la repetició d'eleccions, perquè crec que la ciutadania està fartíssima de la política en general i de les solucions, les no solucions que els estem posant, i després jo crec que hem d'evitar un govern doncs això, amb una agenda sociovergent, sigui perquè hi ha un pacte entre els dos primers partits o no.
Doncs, feta aquesta primera ronda, ara de seguida els dono pas. Deixi'm per això que doni la xifra, perquè feia esment al representant de Vox, el Jordi Guirado, a temes de delinqüència. Saben que ens agrada donar les dades. A Catalunya es produeixen 78,1 delictes o fets delictius de mitjana per cada 1.000 habitants, a Sant Cugat 56,3 fets delictius per cada 1.000 habitants. Dit això, he fet l'apunt, Jordi Puigneró, que ha obert diversos fronts.
No, no, ara agafant l'última paraula que... i del representant dels comuns respecte que seria desitjable no anar a eleccions, jo crec que amb això estem tots, vaja, jo, almenys nosaltres estem a favor de que no haguem de tornar, diguéssim, a fer una repetició electoral, però això vol dir que algú haurà de baixar del burro, o sigui, aquí s'haurà de fer concessions, per tant això haurà diferents episodis. Per exemple, els comuns renunciaran al Hard Rock perquè evidentment pugui haver un pacte amb el PSC. Jo hi vaig veure els primers passos dels comuns ja començant a, diguéssim, a acceptar, diguéssim, aquesta possibilitat.
No, això no és veritat. Jo crec que aquí ha de ser més generós quan s'arriba a un acord.
Si que us els menjareu amb patates, no porta d'esquerra i estragar tot el que el PSC
està. Però quina ficció esteu llegint?
Ahir van veure els primers indicis, ja.
Quins indicis, Jordi? No, una cosa, jo crec que quan s'arriba a un acord, qui ha de ser més generós és qui té més força. I jo crec,
per tant, jo li pregunto, acceptaran vostès que es faci el Hard Rock per formar part del govern del PSC, o serà una condició a la línia vermella que li posaran al PSC? L'altra cosa també que veurem és, per exemple, clar, aquí al final el partit que té la clau en aquestes, per no anar a eleccions, és Esquerra Republicana. Això és així. Sí, sense Esquerra Republicana no hi ha, diguéssim, possibilitat. Per tant, Esquerra Republicana haurà de decidir si dona suport al senyor Illa, o aposta, diguéssim, per un govern amb Junts. No hi ha més. És que si no, estem abocats, evidentment, a una repetició electoral. I, per tant, des d'aquesta perspectiva, és evident, abans se m'ha enfadat el representant de la CUP, escolti, jo l'únic que he dit... vull dir que... Nosaltres el que passa que tenim memòria, tenim memòria, i al final també hem vist al llarg d'aquests anys doncs quines són les prioritats de la CUP, no? I és evident que la independència, home, deixa de desitjar, o sigui, deu ser l'última de les seves, diguéssim, de les seves
estem parlant d'avui dels fets.
Escolti, vostès van tenir l'oportunitat de fer president el senyor Jordi Turull en un moment molt determinat on s'anava a la presó i no van fer-ho, i allò evidentment nosaltres ho recordem, per tant, quan arriba l'hora de la veritat, vostès no hi són. Aquesta és la realitat.
Crec que tothom sap lo que...
L'únic que vull dir és, escolti, tornin, sisplau, diguéssim, en aquesta voluntat, diguéssim, que hem tingut aquests anys, perquè mentrestant estem veient, doncs, que hem perdut l'esperança, si més no. Crec que, diguéssim, puc dir-ho això, no? Que hem perdut l'esperança en vostès.
Pot dir-ho, pot provocar, pot fer el que vulgui.
Per al·lusions també Esquerra Republicana, Francesc Ossant.
No, per al·lusions, perquè havia aixecat l'oli. Jo penso que vull rebutjar d'entrada la darrera afirmació del Jordi Puigneró. O sigui, la clau de les eleccions, de les noves eleccions, no la té Esquerra Republicana. La clau té els partits que han tingut majoria i, per tant, que han de tindre, ells tenen la capacitat d'arribar a acords, d'arribar a acords seriosos, i, per tant, serà seva responsabilitat si no són capaços d'arribar a acords. No d'Esquerra Republicana, que hem perdut molts vots, que ens han derrotat a les eleccions i que passem a l'oposició d'una manera clara, i a més que ha dimitit el nostre president. Jo els diria, allò, els amics del PSC, volen parlar amb nosaltres? Referèndum? Determinació? Finançament singular? No. Si és sí, parlem-ne. Si és no, no cal ni que piqueu a la porta. Sí, no cal ni que obriu la porta. Sí, perquè,
continuarem
perquè
fent no, campanya després perquè, de com us ha anat.
No. Demanem el referèndum per anar cap a la independència i demanem un finançament específic per Catalunya. Si no esteu d'acord amb això, no cal ni que ens truqueu. Si no cal, si no feu l'esforç, no fa la pena. Els amics de Junts,
home, està diuen que la política és arribar a pactes,
està bé de la unitat i tal, però clar, només cal mirar les xarxes, traïdors, botiflers, senyors, dels espanyols, i ara ha deixat el govern, no sé, i ara demaneu unitat sobre quina base? Sobre quina base? A més, una base que no té...
He començat lamentant el resultat.
Sí, 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 no?
Estàs lamentant sempre els resultats dels altres.
Més el lamento jo, el resultat està clar, m'agradaria estar en una altra posició, però no l'estic, per tant, lamento el resultat. Ara bé, és que a més la de la vostra proposta, jo no sé que el senyor Puigneró té moltes coses, però crec que en sap d'aritmètica, és a dir, sense l'abstenció del PSC formal, és matemàticament impossible formar govern, encara que nosaltres ens adrecessin a vosaltres, i la CUP també, per tant, i l'Aliança Catalana, o sigui, no surten els vots, per tant, és una proposta, és una nova venta de fum, és una nova venta de fum, per tant, l'única opció possible, de veritat, és que els partits que heu compartit el model, que és PSC i Junts, i amb això estic d'acord amb el que deia els companys de Junts, Hard Rock, perdó, de Junts, de, perdona, de Comuns, Hard Rock, Ampliació Aeroport, Motocho, no sé, nosaltres, escolta, poseu-vos d'acord, poseu-vos d'acord, perquè...
Sí, prefereix, des d'Esquerra, perquè preferiu un govern...
No, prefereixo.
En què es posi d'acord,
no prefereixo, dic la realitat...
I també influir a una major d'esquerres.
No, l'esquerra és cap problema. El problema, referèndum, finançament i parlem-ne. No hi ha proposta sobre la taula de calendari de referèndum, no hi ha proposta de finançament singular, no cal que
s'ha fet. Això no és el que ha fet aquesta
legislatura. No cal que...
Sant Cugat tampoc han fet això.
No.
Ara la posició és treballant per referèndum, però no estem treballant per referèndum, no estem treballant pel finançament.
No ho sé, no ho sé.
Jo t'ho dic,
no he vist. Els del PP no saben si s'ha acabat el procés, no saben ni si s'ha acabat el procés.
A veure, el senyor
López de Feijóo o el senyor Alejandro Fernández, s'ha acabat o no s'ha acabat el procés, senyor Benejan?
Senyor Benejan.
Està en vies d'exercició, això sí.
Ens diràs moltes coses perquè no estem treballant per la independència i pel referèndum, això no ho pots dir, pots dir que ho hem fet malament, això t'ho accepto, però que no ho estem fent.
Aquesta conclusió s'ha arribat tu quan he començat a parlar i encara no he acabat ni la frase, vale? Llavors, per si acas, és una conclusió preventiva.
Preventiva. Això pots dir, Francesc, que és una gran veritat, que ho fem malament, perquè les esquerres ho fem malament sempre.
El cas és que vosaltres, si no hi ha hagut referèndum,
el feixisme en canvi va de conya, va de conya.
Sisplau, anem amb ordre, perquè si no a l'altra banda no ens entenen.
Hem sigut desenvolupar una frase sencera i llavors parlen els altres. Vosaltres el que heu fet és sostenir el govern de Pedro Sánchez, que encara està allà, i aquesta posició tan ferma que acabi era moment, que acabi la frase, senyor, carai. Sí, sí. Aquesta posició tan ferma que acabes de dir, no l'heu tingut mai, mai. Vale? O sigui, ara, amb molta fermesa, dius, no, ni us molesteu en picar la porta. Pues, perdona, però heu fet tot el contrari, fins ara. Ho dic per posar-te davant de les teves accions, perquè ara podem dir tot, igual que ara afirmen tots aquests partits que estan pensant que poden governar, no? Nosaltres no hem dit res perquè no estem en aquesta situació, perquè ningú vol pactar amb el Partit Popular,
sí, o amb Vox, per exemple. Ho han fet a Barcelona.
No hi ha hagut cap pacte. Hi va haver una votació, però no hi va haver cap pacte. Ostres, és que de veritat, sigueu honestos. No es van posar d'acord. Nosaltres vam votar el PSC sense cap pacte, ho sabies gairebé.
En tot cas, ja ho has dit abans, és una repetició de la teva frase d'inicial, ja ho has dit abans, vale. I no és el cas. Però el que estava dient és que ara tothom diu no faré això, no pactaré això, no diré res, i tothom té una posició molt ferma, els que pretenen governar, i després això quedarà en agua de borrajas, que es diu, perquè o algú baixa del burro, com ha dit el Jordi abans, o aquí no hi haurà govern i hi haurà repetició electoral. I no ho crec, perquè estic convençut que algú renunciarà a aquests principis tan ferms que té ara, com el PSC, per exemple, o Junts, també, i acabarà havent-hi un govern per interès polític, no per interès general de la ciutadania, per interès polític, purament. Per tant, crec que les posicions d'aquests partits són bastant, acabaran sent bastant incoherents. I que això del procés que em deies si està mort o no està mort, el procés està en vies d'extinció. És evident que no està mort perquè hi ha molta gent que viu del procés i continuareu amb la matraca del procés intentant...
Un moment.
Continuareu perquè molta gent viu d'això i si deixa de viure d'això, doncs no sé de qui viuran, no? O no saben de qui viuran. I per tant, ho intentaran mantenir encara que sigui amb respiració assistida.
Doncs anem a veure què diu el Partit dels Socialistes.
Bueno, a mi també m'agradaria saber que realment que si, de quina corda és el senyor Benejam, si és de la corda del senyor Fernández o del senyor Feijóo, però bueno, en qualsevol cas, deia el senyor Puigneró...
Soc del Partit Popular, no soc de la corda de ningú. Sí.
Bueno,
amb això, amb aquesta resposta t'agrada?
No gaire, però bueno, deia el senyor Puigneró que algú haurà de baixar del burro. De veritat, o sigui, quines possibilitats tenen vostès de formar govern?
I vostès?
En les eleccions, en les que per primer cop en 40 anys, em sembla que des de l'inici de la democràcia...
42 no és majoria absoluta, eh?
Ja ho sé, vale.
Ja està.
Quines possibilitats tenen vostès quan l'independentisme ha perdut les eleccions i té 1 milió de vots menys que el 2017?
Pedro Sánchez ha perdut contra Feijóo i és president del govern espanyol.
Sí.
Collboni ha perdut contra
Trias. Per un partit que ha sabut buscar acords. Quin tipus d'acords han sabut buscar vostès?
Jo de veritat, és que aquests arguments jo... perdoneu-me, però ho sento. Aquí, arguments d'aquí, senyor Benjam. Què? Els d'aquí. Aquest.
El PSC vol dir, no?
El PSC, aquest argument que acaba de donar. Sí, sí. El Pedro Sánchez no va guanyar les eleccions i és president. Demanant ajuda a partits que tampoc van guanyar les eleccions.
Parlem d'un partit que ha sabut pactar per guanyar les eleccions.
Sí, ara sí.
Vostès ho van intentar, però no els va sortir bé.
Però potser els també saben pactar. És que quin argument és aquest? No ho entenc, de veritat.
Vostès no?
Vostès no.
Per això no ocupen la Moncloa, ara mateix.
Si el senyor Collboni va pactar amb el senyor Sirena...
No ocupen la Moncloa perquè algú menteix presentats a les eleccions dient alguna cosa que després fa totalment el contrari i aquí menteix els seus electors. Per això no estem a la Moncloa, al Partit Popular. Així de clar, eh?
Marcos Cimarro, de la CUP.
No, perquè van guanyar les eleccions.
Senyor, sisplau, he dit Marcos Cimarro de la CUP, sisplau, gràcies.
Jo crec que una mica el show aquest és el show habitual de l'espectre polític general i crec que es tracta una mica d'imbècils a la gent, i sento dir-ho així, però aquí hi ha moltes llistes que perden les eleccions amb vots i aconsegueixen formar govern, a comunitats autònomes, ha fet el PP amb Vox, en llocs on ha perdut, ho fet, és a dir, tot aquest argumentari, no sé, deixem-lo ja per passat, perquè és que aquí és bastant obvi, l'aritmètica ho permet, és democràcia. Llavors, no, és una arma insígnia que crec que no té cap mena de sentit. Tornant una mica al cas català, falten molts dies encara per la possibilitat d'investir un president o formar un govern. Jo crec que és difícil que sortim aquí de futuròlegs, vull dir, com ho podem fer una mica d'analistes. A mi m'agradaria aterrar una mica a dos principals preocupacions que sí són reals, perquè són estadístiques de la població catalana, que ho eren abans de les eleccions, suposo que segueixen mantenint. Una era l'emergència climàtica vinculada a la sequera i l'altra la qüestió de l'habitatge. I a mi m'agradaria tornar a la qüestió del contingut. És cert que no depèn res del que jo pugui dir aquí, perquè els governs que capitanejaran, o els partits, perdó, que capitanejaran un possible govern ara de bones a primeres sense repetir eleccions, doncs crec que no tenen a l'agenda les propostes que, evidentment, a nosaltres ens agradarien en aquesta qüestió, però és real que són preocupacions de la població i no sé si seran capaços de fer-les minvar millorant les necessitats d'habitatge, per exemple, o millorant la gestió de la sequera o l'emergència climàtica amb les propostes que poden portar a nivell socioeconòmic doncs el PSC o també Junts, no? I en aquest sentit, jo o nosaltres la CUP tenim poca o nula fe en un espectre ampli d'esquerres al Parlament ara mateix, també precisament pel PSC i per la campanya que ha fet el seu candidat, no? I en aquest sentit també som dels que pensem que tot això del Hard Rock, totes aquestes qüestions ens tornen a aparèixer, potser no són les més rellevants però han sigut importants en campanya i creiem que són mediàtiques, creiem que seran un problema i aquí potser sí que hem de dir una opinió més personal potser, que jo crec que la fuga de votants d'esquerra en part es correspon a aquest intent d'abraçar un aspecte polític massa gran i per tant internament el votant d'esquerra ha acabat decidint el PSC o Junts en termes de o un tripartit d'esquerres o un govern pseudo d'esquerres o un govern independentista. Jo crec que això és un error tàctic, però s'entén també que puguin passar aquestes coses i d'aquí que també la jugada d'anticipar eleccions doncs no funcionés, no? I jo crec que un repte que tenim tothom és interpel·lar el votant de que ha escollit Aliança Catalana o Vox en aquest sentit, perquè és cert que és preocupant que persones que difonen bulos i mentides per fer política doncs tinguin representació. Crec que és un problema per la població en general.
I hauríem de tenir més representació, perquè si no hi hagués Lleidon tindríem més del que...
Uh-huh. Agafo l'estela que deixava ara el Marcos Cimarro. Amb els pactes que han sortit o possibles pactes que han sortit i s'han posat sobre la taula, amb qüestions de contingut, són viables?
Sí, jo crec que en política, i ho hem vist a tot arreu, ho deia el Marco, tots els acords gairebé són possibles.
els principis són líquids.
Sí, no, és veritat, és a dir, crec que no, aviam, no, enteneu-me, no, evidentment no, ni per nosaltres tampoc.
No, evidentment que hi ha... Ara has d'anar a l'arrel, Ramon. No t'interrompo.
No, ja parlaré quan em deixin.
No, ja et deixo.
Ara és el seu moment.
Vale. Deia que, aviam, evidentment tots els partits marquen les línies vermelles, no? I, per exemple, nosaltres tenim clar que no farem cap acord amb la dreta, no? Amb qualsevol tipus de dreta. Però el que vull dir és que en bases continguts i a bases programes tots els acords són possibles. I l'exemple, deia abans el Jordi parlava de Barcelona, és que segurament en les properes setmanes veurem com Esquerra Republicana entra al govern de l'Ajuntament de Barcelona amb el PSC, no? I un partit que en la investidura anava a votar Trias, no? I per tant és possible, no? En base al programa i en base als acords, que és com suposo que ho justificaran, no a través del finançament ni a través del referèndum, que es construeixen els acords i en base a les condicions reals del govern que es desenvolupa. En aquest sentit, nosaltres seguim apostant, creiem que és possible, perquè donen els números i crec que és la majoria més viable i més estable que es pot donar ara mateix al Parlament, una agenda d'esquerres, sigui o no sigui entre el govern, això ho haurem de veure, no? I haurem de, evidentment, hem de ser conscients també de la correlació de forces i dels diputats que tenim tots i cadascun de nosaltres, però jo crec que ens hem d'esforçar almenys les forces progressistes en evitar aquesta agenda sociovergència.
Què diu l'altra força progressista interpel·lada aquí?
Que l'alternativa al govern republicà no serà Esquerra Republicana.
A Sant Cugat sí que va ser Esquerra Republicana l'alternativa al govern.
És un govern local i en altres realitats, en altres condicions, però a nivell de General de Catalunya l'alternativa al que ha sigut la posició Esquerra Republicana no serà Esquerra Republicana.
Sí, ara fa un moment jo estic molt d'acord amb el que comentava el senyor Marcos Simarros respecte al fet de que, en fi, quan les aritmètiques són possibles, doncs és democràtic, no? Que si neguem això ja, apagarem-nos. Llavors, home, per tant, el senyor del PSC que deia que quina aritmètica era possible, doncs, escolti, és possible que, evidentment, nosaltres aspirem a presidir la Generalitat. I, per
ens estan
tant,
demanant l'abstenció.
No, dic que nosaltres ho intentarem, veurem a veure què passa, eh? El que no pot fer és negar-ho, quan a més, escolti, vostès han pactat amb el PP a l'Ajuntament de Barcelona. No, és que, hosti, és la realitat, és que com pot dir que no?
Un pacte que no existeix, o sigui,
no,
ha sortit perquè Comuns va decidir que evitava un alcalde convergent i vam evitar un alcalde Trias votant el PSC a canvi de res, sense cap acord.
En tot cas, Ramon, l'aritmètica, ell nega l'aritmètica, nega que això sigui una possibilitat. Bueno, doncs escolti,
no nego l'aritmètica, li estic preguntant si ens està demanant l'abstenció.
Nosaltres estem dient que, en tot cas, això és possible, nosaltres ho intentarem i, evidentment, també vagin en compte amb una cosa, que és que aquestes eleccions... ha sortit aquest resultat, però amb molt poc vot de diferència el resultat canviava radicalment, perquè han guanyat els últims 3 diputats a 3 de les circumscripcions i l'altre al PP. Hi ha 4 diputats, els últims 4 diputats que s'han guanyat són, per tant, aquesta majoria que vostès ara s'articulaven no hagués existit si haguessin passat alguns factors molt petits, que no dic que això sigui, diguéssim, evidentment un element per poder deslegitimar el resultat, però qui guanya l'últim diputat, evidentment el té en risc segurament en aquest sentit.
De fet, Junts i PSC són els que estan més sobrerepresentats per la llei d'ONT.
Sí, però Junts, si qüestionem la llei d'ONT, llavors ja qüestionem les regles del joc.
No estem qüestionant, sí, qüestionem les regles del joc.
Sempre retorces el que diuen. L'Àlvaro no ha qüestionat.
No, estic qüestionant les regles del joc que tenim.
Jo et dic que acabes de mencionar tu que si hi hagués hagut un resultat haguessin donat més diputats i no sé què. Bueno, doncs jo et dic, parlant sobre això, que els més sobrerepresentats per la llei d'ONT, pel sistema aquest que tu estàs dient i estàs dient que té matisos i que no sé què, que si hagués canviat una mica, canviaria molt el resultat.
I Espanya els més sobrerepresentats per la llei d'ONT són vostès i el PSOE,
Sí.
Ja per acabar, abans es parlava de quins elements programàtics poden ajudar, diguéssim, en aquest sentit a fer el pacte. Jo em ratifico amb el que abans he dit amb el senyor de la CUP. En cap moment ha mencionat la voluntat, ha mencionat, evidentment, temes molt importants, habitatge, ha mencionat, evidentment, el tema, quin altre tema s'ha mencionat? Canvi climàtic, habitatge i canvi climàtic. No ha mencionat en cap cas... així com el senyor d'Esquerra Republicana, doncs ha mencionat el tema del referèndum i ha mencionat temes, evident, d'abans nacional,
pel senyor de la CUP aquests temes sembla ser que no són importants. No, no, és veritat.
No tinc esma ni
perquè sincerament... És que no es posa sobre la taula. Digue-ho, digue-ho. Per què no ho dius?
Tu tampoc ho has dit,
eh? Nosaltres no,
però has explicat per què volíeu fer un govern i no has explicat que volguis fer per això.
Si vols ho explico.
No, però evidentment,
home...
Tots ens deixem coses, saps?
Home, però és que deixar-te les coses que a les quals tu em fas bandera...
Però si tu ho has fet...
El què?
Si no has parlat d'això, ja ho ha dit el Ramon.
Home, nosaltres, evidentment, que posem el referèndum a sobre la taula...
Jo, a part de lo del pacte amb el PP, no he sentit res, eh?
Bueno, ho estic dient, posem el referèndum a sobre la taula, només faltaria.
Sempre darrere nostra, que clar, el que passa a vosaltres. Si vosaltres venim camí, vosaltres venim darrere.
Demanem el referèndum.
Nosaltres ho demanàvem abans, abans demanar el referèndum era ser un traïdor, eh? I un botifler, no fotis.
Onyordo.
Bueno. O nyordo.
No, el nostre cas.
Sí, és una de les paraules més boniques que us inventeu. Aquests que sou els baluartes de la democràcia.
Això ho dieu, si us dèieu nazis a nosaltres, no?
No,
nazis tothom.
I els que ens veu afusellar,
Home, si voleu que parlem d'afusellaments...
No. M'agradaria que en aquesta tertúlia no es banalitzessin coses tan greus de la història d'Espanya i de la història d'Europa en general, ho dic. Per tant, si podem continuar amb el debat...
Gràcies, perquè mereixen tot el respecte a les víctimes d'un conflicte armat, d'una guerra civil. Marco, abans deies que el creixement de Vox m'ha semblat entendre, bueno, no ho has dit, que el creixement de Vox es deu a uns bulos, perquè de veritat penses que un quart de milió de catalans, dels votants... No dels 7 milions de catalans que tenim, dels votants.
No fa, senyor Virado, va.
Creus que de veritat...
Que vosaltres no us enfadeu, com deia el Jordi de tu també. Sou així, ja està.
Exactament. Creus que de veritat aquestes persones han votat a Vox per uns bulos que poden?
Sí.
Sou el partit que més ha mentit durant la campanya.
Trump i el Bolsonaro al Brasil. Exactament per això. Fake news.
Estàs tractant de tota la societat.
Som molt hàbils creant opinió falsa. I això...
Però si no tenim mitjans de crear opinió.
No tenim mitjans.
Les creen els mitjans subvencionats.
I el Mundo...
Això és un bulo, eh?
Igual que totes les dades de seguretat que desinversionen.
Un estudi de verificat va dir que en els debats de... Perdona.
No meves.
En els debats de RAC1, 3CAT i les entrevistes dels matins a TV3 i Catalunya Ràdio, vosaltres, el 64% de les frases que vau dir eren falses, enganyoses o descontextualitzades. No, ho diu un estudi independent. Heu sigut el partit que més ha mentit durant la campanya.
Ens nodrim de dades que ens passa al Ministeri d'Interior. Això és així. De dades que ens passa en presons. És així. Però és igual, en tot cas.
La falsitat portat al màxim extrem. És el que deia Goebbels. És el que deia Goebbels, de veritat, esteu fent això. Ho heu fet, ho esteu fent als Estats Units.
El que feia Goebbels és molt gros. Però si s'hagués de comparar amb alguna cosa, seria amb tota la propaganda que porteu vosaltres fetes amb el tema del procés, que és portar a tota una nació cap a un Ítaca, cap a una...
Però amb dades falses? Sí, dades falses? Però el finançament és una dada falsa? Sí. 22.500 milions d'euros...
És una dada falsa.
Pues mira, sí. No,
sí.
No, no és veritat.
Perdoni.
Sí.
Vol que traiem els informes que fa la Caixa, el BBVA, sobre aquest tema?
No. Sí, són informes parcials que no tenen en compte totes les paràmetres.
Perdó?
Sí. Sí, i parteix tot l'informe del CETESC sobre l'any 2009 o 2010.
Un debat sobre aquest tema, que fins i tot gent del seu partit defensa el CUP basc i defensa la situació del País Basc en aquest sentit, sap perfectament què passaria si Catalunya tingués un sistema com el País Basc.
Sí.
Pregunta'ls-hi.
I això no és fals,
eh? Sap què passaria. Vostè creu que Catalunya no pateix un dèficit fiscal?
Jo crec que la finançació de Catalunya es pot millorar.
No, però contesti una pregunta. Si Catalunya no pateix un dèficit fiscal...
Jo crec que el dèficit fiscal, que ara es diu de 22.500 milions d'euros, no existeix.
Aleshores, la xifra que pot ser més o menys, però vostè creu que Catalunya no pateix un dèficit fiscal?
Jo crec que en la solidaritat territorial jo crec en la solidaritat territorial entre Catalunya i la resta de l'estat d'Espanya. Sí, és una altra cosa. És que el dèficit fiscal no és dèficit fiscal, és dèficit econòmic. Per què? Perquè els ciutadans de Catalunya tributen per la normativa, es recapta per la normativa que la pròpia Catalunya també té i la normativa espanyola, més que altres comunitats autònomes i menys que altres. també.
I en el retorn de la inversió...
Però, clar, el retorn de la inversió, la inversió és en funció del que el govern de torn, del que el govern de torn determina.
Per tant, es produeix un dèficit. Hi ha hagut anys
en els quals Catalunya ha tingut superàvit. I ningú es queixava.
Estimats oients de Ràdio Sant Cugat, estimats oients de Ràdio Sant Cugat,
per exemple, l'any que es va fer l'AVE.
Com veuen i estan sentint, els pactes seran complicats aquesta legislatura, si no anem a repetició electoral. També les xifres, les dades són interpretables, sempre s'ha de posar context. En tot cas, una molt bona opció per posar aquest context és seguir els mitjans de comunicació com Cugat Mèdia. Nosaltres ens tornem a trobar dimecres vinent a 9:15 del matí a la mateixa sintonia, al 91.5 de la FM. Moltes gràcies a tots.